Convalescents encara del que va passar ahir a Cornellà.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Que difícil està sent arrencar les setmanes amb aquest Sabadell. Ahir, l'enèsima decepció, l'enèsim empat, amb un cop molt dur, que encara no hem acabat de pair. En el 97 va arribar el 2-2 definitiu del Cornellà i després que Ortega aturés un penal, res, uns instants abans, que ens va donar una alegria immensa en aquell moment i va durar això, uns minutets només. Bé, en tot cas, en el futbol es parla del partit a partit, de ser humils, etc. Doncs avui diré una cosa, si hem d'anar pas a pas i veiem com li van les coses al Sabadell, a un se li passen les ganes de pensar en el primer lloc, encara que continuï a 6 punts, i fins i tot, ara mateix, i veient com està l'equip arlequinat, de pensar en el play-off. Primer pensem aconseguir una victòria d'una vegada per totes, si us plau, i no vull ser exagerat, segurament pecaré de caut, però després anem a assegurar que no arribem amb l'aigua al coll com l'any de la salvació a Olot, per exemple. I ja si d'això després, si amb les poques jornades que queden, perquè és que no queda tant, es recupera el camí guanyador i els rivals segueixen ensopegant, doncs ja mirarem a les 5 primeres places o fins i tot, qui sap, el lideratge.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem setmana amb el Toni González de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
L'Unicaja és el nou campió de la Copa del Rei de bàsquet. L'equip de Màlaga no va donar opcions al Real Madrid a la final disputada a Gran Canària, imposant-se per un clar 9-3-7-9. És el segon títol de Copa les tres darreres edicions pels andalusos. Per cert, entre la tripleta arbitral hi teníem dos catalans, el Jordi Aliaga i un sabadellenc, Òscar Perea. El Barça es pot posar líder de la primera divisió de futbol si guanya avui el partit que tanca la jornada contra el Rayo. A les 9 arrenca l'enfrontament a Montjuïc. Ahir, Espanyol 1, Atlètic 1, en un partit marcat per l'episodi de racisme que va patir el visitant Marouane Sanadi. El duel es va aturar uns moments seguint el protocol de la Lliga. Jugats ahir també, Betis 3, Real Sociedad 0, sento Sergi Garcés, Mallorca 3, Les Palmes 1 i Valladolid 0, Sevilla 4. A la Liga F, maneta del Barça 5-1 al Madrid Club de Futbol. El Llevant Badalona va caure 3-2 contra el Madrid i l'Espanyol 2-1 a Granada. En handbol, Gonzalo Pérez de Vargas diu adeu a la temporada amb el Barça per una greu lesió al genoll i la patinadora Laura Barquero ha estat sancionada 6 anys per dopatge. Ha estat positiu per clostebol, igual que el tenista Jannik Sinner, tot i que el número 1 de la raqueta masculina només li han caigut 3 mesos. Anem amb el menú d'avui dilluns.
Es comenta la recepció.
L'anàlisi i la ressaca d'aquest empat a dos d'ahir del Centre d'Esport Sabadell a Cornellà i veurem com queda el panorama en el grup 3 de la segona federació. Parlarem també de la punxada del filial del Centre d'Esports que no acaba d'arrencar en aquest 2025 i en bloc poliesportiu, sobretot molt waterpolo, amb la victòria de l'Estalpul femení, encara que no ha assegurat el primer lloc del seu grup de la Champions, el subcampionat del masculí a la Copa del Rei i, a més, també en vol ciclisme o natació.
La notícia curiosa.
El Racing de Córdoba es posa 0-2 als 59 segons de partit. Se'n feia ressò, per exemple, Grada Bay Pro adjuntant el vídeo en què, efectivament, aprofitant dues pífies del Deportivo Madrid, marcava per partida doble abans del primer minut de joc. Absolutament inversemblant. El resultat final va ser 1-2 en aquest partit de l'Argentina.
De quin partit no estarem pendents?
Lliga d'Egipte. D'aquí a una estoneta, a les 3 de la tarda, Ceràmica Cleopatra Empi.
I a les xarxes socials.
Una història a Instagram del nostre company periodista i analista arbitral, el Joan Fàbregas, penjant una fotografia amb el famosíssim Montoya de la Isla de las Tentaciones i el missatge, evidentment, era Por favor, Montoya.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat i ara mateix jugador de l'Intercity, Diego Caballo.
L'enquesta.
Com sempre, com cada dilluns, teniu temps fins les 2 del migdia per votar qui va ser per vosaltres ahir el millor del Sabadell en aquest empat a 2 a Cornellà. Ho podeu fer a X, amb l'etiqueta MVP946 per entrar en el sorteig de la samarreta del Sabadell del mes de febrer, signada per la pròpia plantilla arlequinada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i nou del migdia, pràcticament d'aquest dilluns 17 del febrer del 2025 i una setmana més que arrenquem parlant d'un empat del Centre d'Esports Sabadell a Cornellà. Sergi Gardés, com estàs?
Bona tarda.
Bé, a Cornellà, el d'aquesta setmana. Per variar el resultat, aquesta X, el d'ahir, empat a 2 en la visita al conjunt verd. I si per X o per Y teníem allò empats de moltes fórmules, amb el Sabadell posant-se per davant, amb el Sabadell anant per darrere, el d'ahir, Sergi, encara no l'havíem vist.
Sí, encara no s'havia donat, no? Un desenllaç tan cruel, anem a dir-ho així, perquè el Sabadell va ser capaç de capgirar un marcador advers, i això ja en ell mateix és notícia. Veníem de moltes setmanes sense poder capgirar un marcador. Però després de fer el més difícil, com dic, ahir el desenllaç va ser la situació, l'escenari més cruel que et pots imaginar, que és haver-te salvat d'un penal ja a l'afegit, perquè recordem que van disposar d'un penal als jugadors del Cornellà que va poder aturar José Ortega, i que encara dins d'aquest afegit, ja en gairebé l'última jugada de partit dins del temps reglamentari, va arribar l'estocada final, va arribar aquest segon gol de Martínez Losa que va tirar per terra doncs les esperances de, per fi, veure el Sabadell trencar la dinàmica ara ja de 4 jornades sense guanyar, però sobretot, o encara més destacat, el fet de que haguéssim vist per primera vegada el Sabadell de Movilla guanyar un partit. Encara no s'ha estrenat el tècnic Vizcaí amb la sensació de la victòria, ni en el partit de Copa Catalunya famós contra l'Espanyol, on gairebé tothom encerta que es va tocar fons, ni després, encara que no haguem arribat a tocar tan fons, s'ha pogut tirar endavant cap dels partits des de l'arribada del de Baracaldo a la banqueta arlequinada, com comentem.
Et puc parlar d'una cosa personal?
Oh, i tant! Bueno, a veure, si és molt personal, no sé si és el moment ni el lloc, però digues.
Encara no m'he recuperat jo del partit d'ahir, i mira que portem moltes decepcions, però crec que la d'ahir va ser el cop més dur, en el sentit que vaig veure un Sabadell que a mi, personalment, em va transmetre una millor imatge que en setmanes anteriors, que es va poder creure en aquesta victòria, evidentment, sobretot després que es capgirés el marcador, que veient la celebració de l'equip en l'1-2 amb el gol de Rubén Martínez, ja en el tram final també, veies com que l'equip semblava que es traies aquest pes de sobre, i amb aquella imatge, no?, amb aquella celebració de tot el cos tècnic, la banqueta, no?, de pensar, per fi sembla que arriba aquesta victòria, que reps el penal, que l'atures i dius, encara que estiguis amb 10, impossible que s'escapi, i en el 97 acabes encaixant el gol, a més contra un equip de la part baixa. És que més cruel impossible, ja no només perquè t'empatin en el 97, Sergi, sinó pel que deies, perquè és que uns instants abans havies aturat un penal.
Sí, s'havia donat tot per creure-hi, la veritat, menys el bon joc, que això ara mateix no sé ni si és el moment de demanar-li a l'equip. Primer que s'aconsegueixin les victòries, i en tot cas després ja recuperarem el possible bon joc, que per ara tampoc és que fos un partit excel·lent, ni molt menys, però sí que va tenir aquesta capacitat, com dius, el Sabadell, de refer-se, que ja és més del que pots intuir o pensar d'un conjunt que ve tan tou, mentalment tan tou, tan tocat, i que hi va quedar doncs encara més tocat després de veure, com dius, com s'escapaven aquests dos punts, que ja gairebé fèiem la broma durant el directe, no? Ja gairebé intuïen que els teníem tancats a l'autocar i a punt d'emprendre el camí cap a Sabadell, perquè els donàvem per fets, i més, sobretot després d'aquesta jugada del penal ben resolta per José Ortega, que donava aquesta vida extra i que semblava bé. Ara sí que ja no hi haurà temps per massa cosa, doncs malauradament encara va tenir temps el Sabadell de no defensar bé o amb la suficient contundència una pilota a l'àrea, i va acabar encaixant aquest 2-2 que estic d'acord amb tu, i veient ahir les cares dels jugadors a mesura que anaven abandonant les instal·lacions del nou municipal de Cornellà i del propi cos tècnic, crec que va ser d'aquestes que no impossible de revertir, vull pensar, vull creure que no és impossible de revertir ni molt menys, però sí que costarà, perquè ahir es va tocar amb els dits la possibilitat de victòria, ho vas tenir, com diem, valgui la redundància, ho vas tenir a tocar de tu mateix, i se't va escapar de la manera molt dura, molt cruel, com estem dient, aquesta sensació d'haver pogut guanyar encara que fos un equip de la zona baixa com és la Unió Esportiva Cornellà.
Ja t'anava a preguntar justament això, i si et sembla ja comencem a escoltar protagonistes, però ahir en el postpartit no sé si ni vam tenir temps de comentar-ho o no, de quines cares, tu que hi eres allà, vas veure després del xiulet final, però imagino que, clar, desolació absoluta.
Sí, gairebé convido a que Roger Benet, que també hi era a Cornellà, publiqui galeria de totes les fotografies que va poder fer ahir en el túnel, en el passadís, perquè us feu la idea, és un camp especialment no massa difícil d'accedir-hi al nou municipal de Cornellà, per tant, tot està molt a la vista, i el Roger ahir el vaig veure fent feina pel passadís i segur que va poder recollir les instantànies, allò tirant de clàssic, de manual, de les cares amb les quals els jugadors sortien per aquest passadís des del vestidor fins a l'autocar, no? Bé, cares d'equip tocat, d'equip que ho, ja s'ho veia fet i que ahir sí va caure, direm allò amb un punt, potser un pèl bèl·lic, amb honor, però clar, és que ara mateix ja no t'és ni suficient. Amb això no en tens prou, ahir es va repetir aquest argument en els diferents protagonistes, el no et dona, no és suficient pel que ara mateix necessites, que és, a banda de plantar cara, a banda de lluitar, a banda de competir, és que necessites guanyar, perquè el Sabadell porta una victòria en 12 jornades, ha caigut de la zona de play-off, seguirà una setmana més fora de la plaça de play-off, i si és cert que no perd comba respecte o mateix, manté la mateixa distància respecte a la part alta, respecte a l'Europa, que segueix sent el líder, sí que és cert que té ara mateix el play-off un punt més lluny que el que ho tenia la setmana passada. Per tant, fora bo, estaria bé que l'equip no perdés aquesta sensació d'estar com a mínim a un partit de poder tornar-hi a entrar. Després en parlarem, si vols, però del que per mi ha de ser ara mateix ja l'objectiu, que és entrar al play-off. I a partir d'aquí, després la loteria del play-off, que vingui com hagi de venir. Però ara mateix l'equip s'ha de centrar en el play-off i molt poquet més.
Escoltem protagonistes o què? Avui em portes un parell, em sembla,
sí,
oi?
Sí, sí, avui hem tirat del manual de David Movilla, també protagonista, després en parlem, el tècnic Vizcaí, però també t'he portat a un dels noms propis, sobretot en aquest tram final de partit, José Ortega, un dels capitans de la plantilla, que, com dèiem, és el reflexe d'aquest vestidor, de com de tocat i de dolgut va quedar ahir el vestidor del Centre d'Esports Sabadell després de veure com el Cornellà empatava gairebé a l'última jugada del partit. Va començar encaixant en una de les primeres poques arribades que havia tingut el conjunt del Baix Llobregat, una bona acció d'Izan González, aquest jugador que ens ha cridat tant i tant l'atenció aquesta temporada, i sobretot, com diem, fent-se ressò i fent èmfasi en aquest sentit José Ortega, el porter del Centre d'Esports Sabadell, en com d'especialment dolorosa va ser la sensació que es va viure ahir al final del partit.
És pitjor, clar, així, perquè és cruel. Al final el futbol és així, és el bo que hem tingut, que hem remuntat, era positiu i estàvem bé, era el que tocava avui, guanyar a tota costa, i hem competit molt bé i se te'n va a l'últim minut, se te'n va el resultat i bueno, la veritat que és un cop molt, molt dur perquè ho tens que digerir durant la setmana.
Les paraules del porter de Castellbisbal, que ja hem anat explicant pràcticament setmana rere setmana, Sergi, que en tots els partits el pobre, i dic el pobre perquè no crec que hagi estat... Jo no recordo, de fet, que ell hagi tingut allò una responsabilitat o una pífia directa i que sigui el culpable d'algun gol rival, però és que en tots els partits havia encaixat un gol i ahir semblava que aquesta ratxa es podia mantenir. Afortunadament ahir, perquè hauria estat també un gol al final... En van ser dos, amb aquest gol que va acabar marcant el Cornellà en el 97.
Sí, 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 i que fa que els números del Sabadell continuïn sent prou positius en el balanç del més menys, de gols a favor i gols en contra, però també és cert que si fem un dibuix gràfic, veurem que són gairebé com la mateixa evolució de l'equip, és a dir, els números globals continuen sent propositius, els números en aquest últim tram de temporada es disparen en negatiu els gols encaixats i, en canvi, s'han frenat els gols a favor que havien estat doncs, en un número més important en el primer tram de la temporada. Però bé, parlàvem de sensacions, parlàvem d'estat d'ànim, parlàvem de com pair un cop com el d'ahir, tot plegat compartit, Sergi, per l'estaf tècnic, pel cos tècnic, i especialment ahir vam notar un David Movilla, no és que tingui un to molt alt en general o en situacions normals, però ahir estava especialment tocat, el tècnic basc, de com havia viscut el desenllaç l'equip, i sobretot jo crec que ja conscient de com li tocarà durant aquesta setmana aixecar els ànims pensant en el pròxim repte. També en parlarem d'aquí una estona, d'aquest pròxim repte que deixarà el calendari pel Centre d'Esports Sabadell. Com dèiem, especialment ahir tocat també David Movilla, sabent que el cop havia estat molt i molt dur.
Hoy el futbol nos ha golpeado duro. La semana pasada, en el 92, Iñaki nos privó, el portero rival, de sumar de 3. Y hoy en el 96 también se nos ha privado en un partido donde el equipo creo que se ha hecho una vez más acreedora a la victoria por ocasiones y porque creo que en el cómputo general hemos sido casi superiores al rival.
Doncs David Movilla, el de Baracaldo, fent aquest balanç i concloent que el seu Sabadell va mereixer més que aquest punt que va acabar traient del municipal de Cornellà. Un David Movilla que no va voler entrar en polèmiques, Sergi, en aquesta entrevista que li feies després de la roda de premsa. Però tenim aquesta jugada del penal i la gent dirà, home, però al Cornellà no esteu dient que Ortega va aturar el penal? Sí, per tant, la decisió de xiular el penal o no, que ara ja entrem, no va influir en el marcador directament. Ara bé, conseqüent d'aquesta falta que va cometre Trapero, o que l'àrbitre va considerar que Trapero feia dins l'àrea Trapero, li va costar la segona groga, l'expulsió, el Sabadell va acabar el partit amb 10, i d'aquí sí que potser es pot derivar que el Sabadell doncs patís una mica més en defensa en aquest temps de descompte. Has vist la jugada repetida del penal, Sergi?
He vist la jugada repetida del penal.
Perquè a la redacció, Pau Vituri i Servidor estàvem fent-ho allò frame a frame, allò, però mil·lèsima a mil·lèsima, pràcticament. Les teves conclusions són...
La mateixa que ahir al directe. O sigui, ja m'ho va semblar en directe i avui a càmera lenta, anem a dir-ho així, encara m'ho ha semblat més. Jo crec que és una estibada mútua de samarreta, però és cert, per mi, que la potència física de Boris fa caure Trapero, i en la caiguda Trapero és cert que fa caure a Boris. És a dir, el desenllaç de la jugada per mi és una falta en atac perquè Boris acaba fent caure Trapero i fruit d'aquesta caiguda és cert que si no assenyales la falta prèvia després no hi ha discussió. O sigui, per mi el penal personalment no em genera discussió. És a dir, Trapero trava les cames de Boris en la caiguda? Sí, el fa caure. Que Trapero cau no perquè vulgui caure, sinó perquè ha tirat de la samarreta, allò, estivat de la samarreta per part de Boris, el fa caure a terra el jugador del Cornellà al defensa del Sabadell? Per mi també.
Frame a frame, allò, nosaltres veient-ho una mica el que dius, perquè es comencen a agafar els dos jugadors, el que sí que la sensació que fa, i al final la càmera és veritat que l'agafa per darrere dels dos jugadors, és que Boris agafa del pit a Trapero i l'acaba tirant, i fruit d'aquesta caiguda de Trapero sí. És quan el fan trebancar en el davanter del Cornellà. Dit això, punt número 1, crec que jo almenys he pogut treure aquesta conclusió veient la jugada a càmera lentíssima, per tant, a velocitat normal en el directe, difícil de determinar, i puc entendre que el col·legiat assenyali penal. I punt número 2, que un àrbitre que al final també ens va assenyalar un penal que per mi era molt clar, a favor, de Ricard Pujol, recordem, que va transformar després Sergio Cortés, però que és el típic penal, Sergi, que en aquesta categoria costa xiular-los quan no hi ha VAR perquè venia d'una jugada d'estratègia, abraçada a Kaiser, molt clar quan veus la repetició, però insisteixo en el directe, normalment no s'assenyalen i sí que el van assenyalar a favor del Sabadell.
Si m'ho deixes arreglar, per dir-ho així, el meu discurs inicial, et diré que com a mínim va ser coherent amb l'arbitratge que havia demostrat tot el partit. Ens agradi o no, és a dir, va ser un àrbitre permissiu, molt permissiu, fins i tot per moments excessivament permissiu amb els contactes, però és cert que dins de les àrees va filar prim en totes dues jugades. Sí, sí. És a dir, la primera de la caiguda de Kaiser podia haver-la interpretat com una de les mil accions que hi ha entre defenses i atacants en un llançament de pilota aturada, podria haver-ho fet, i a la segona jugada va filar prim perquè perfectament podia haver interpretat que fruit de la caiguda mútua dels dos jugadors, doncs mira, ni falta de l'un ni falta de l'altre. En canvi, en totes dues accions dins de l'àrea, insisteixo, va decidir filar bastant més prim que el que ho havia fet durant 90 i escaig minuts per tot el terreny de joc, on, torno a dir, ahir va ser molt permissiu. Però, en tot cas, com dius, passa més factura perquè perds Trapero aquests minuts finals i... Sí. Pensant ja en diumenge, perds una peça molt important de cara al partit contra la UESA davant la Unió Esportiva Sant Andreu, però vagi per endavant que Movilla, com dius, no va voler entrar en polèmica, no va voler analitzar la jugada, i és més, et poso una més del tècnic basc del Sabadell, es va voler centrar més en els errors que sí que es poden corregir, és a dir, els errors propis que van cometre els seus jugadors, fins i tot en aquesta acció del 2-2, defensada amb poca contundència, anem a dir-ho així, i se centra més en aquest grau d'exigència, diu, que han de tenir si realment volen que les coses comencin a revertir-se.
Tenemos que tener la capacidad para sostener un resultado en el minuto 96 con 10 jugadores. Ese es el nivel de exigencia que nos tenemos que poner, porque este escudo lo requiere, porque nuestra gente lo demanda y porque estos chicos se lo merecen. Para mí hoy, aunque sé que es más difícil creer, hoy a mí el equipo me sostiene más hoy que hace 3-4 semanas.
Suposo que és més fàcil dir-ho que després aplicar-ho en el camp, però ens va quedar aquesta sensació de que en els últims minuts no hauria d'haver passat absolutament res sobre el terreny de joc i van passar masses coses. Per exemple, doncs això, el penal i el gol de l'empat final del Cornellà. Tot després d'això, que el Sabadell capgirés el marcador, després del gol inicial de Forcén, va marcar Cortés amb l'esmentat penal, va marcar Rubén Martínez culminant un gran contraatac, assistència de Peque Polo, i al final aquest gol de cap de Martínez Losa pel Cornellà. Ara que l'esmentava, Sergi, per cert, i abans d'avançar i ja mirar una mica més el panorama de com està la Lliga i el pròxim cap de setmana, Rubén Martínez, golejador, ahir suplent, i també Peque Polo, que crec que va fer uns grans 20 minuts quan va entrar al terreny de joc, va sorprendre aquesta decisió de Movilla, sobretot perquè Rubén venia justament de marcar el seu primer gol de la temporada contra el Lleida.
Sí, i ens ho va explicar, David Movilla, per aquells que són fidels a la Transmi, sí. Direm que se li va preguntar precisament per aquesta suplència en concret i parla de Peque Polo, i ho tenia clar, el tècnic, en el sentit de... Crec que alguna cosa literal va dir com no sempre surt el millor 11, o els millors de l'11, però si surt el millor 11 per aquests primers minuts. No sé si aquí l'embolí que fa fora el puc acabar d'aclarir, però és això, pensar en que Rubén t'havia de donar, i Peque, per exemple, t'havien de donar aquests 20-30 minuts finals que van poder provocar, i altres jugadors, altres companys, potser han de fer més la part de desgast. Ara és fàcil dir-ho, veient que el partit va estar a punt de sortir bé, potser en una altra circumstància el guió se t'hagués anat en orris a les primeres de camí, però en tot cas sí, com dius, va sorprendre el fet de veure que Rubén, que venia de marcar, i que ve de marcar, veurem si és titular o no contra el Sant Andreu diumenge, en el cas de Peque Polo, i per acabar-ho de rodonir, ja que parlem de noms concrets, perquè ahir a sobre va sorprendre, per mi, negativament més encara, que Bakayoko va estar molt, però molt fluix pel que requeria el partit. Sí. És a dir, se li suposava que per físic havia de ser un jugador, com a mínim, que aprofités les segones jugades, que pogués provocar, doncs, això, quedar-se amb la pilota aèria, traient els primers 5 minuts de dues pilotades que el francès va aconseguir baixar, després bastant diluït, tant com que l'equip no el va arribar a trobar pràcticament en cap jugada, més enllà d'una que es va trobar els primers minuts a la mitja volta, que va intentar resoldre ràpid i que no va acabar bé. Però bé, per la resta, com dic, un dels noms propis en negatiu ahir l'atacant francès del Centre d'Esport Sabadell.
Tres minuts per arribar al punt de dos quarts de dues del migdia i aquesta victòria que se li resisteix al Centre d'Esport Sabadell, com deies tu, Sergi, abans, un triomf en tot just en les últimes 12 jornades, aquell oasi que va trobar l'equip amb Conrad García a la banqueta, per tant, en David Movilla es continua resistint aquest primer triomf i tot a les portes del que ha de ser una setmana importantíssima d'un partit gran, aquest Sabadell-Sant Andreu, que de seguida en parlarem. Però ara, Sergi, també a veure com paeix l'equip psicològicament, sobretot, el cop que va suposar ahir aquest empat a Cornellà.
Sí, i la necessitat que hi ha, d'aquest canvi ja de paradigma, aquest canvi de trobar el camí un altre cop de la victòria, i com dius, començant pel partit de diumenge davant el Sant Andreu, que és ara mateix la gran final que se li presenta al Centre d'Esports Sabadell, no la definitiva, perquè encara quedaran partits per endavant, però sí una molt bona prova de toc per al conjunt arlequinat. En tot cas, Movilla segueix parlant del procés, segueix parlant d'aquest camí que ha de portar a arribar als resultats, i en aquest sentit aposta per no focalitzar-ho tot a si es guanya, si s'empata, si es perd, perquè diu que d'aquesta manera viuríem en una muntanya russa gairebé de sensacions setmana rere setmana. De tota manera, el que diuen els números és que el Sabadell, insistim, no ha guanyat encara amb el Basc, només ha guanyat un partit dels 12 últims que ha disputat, ja amb el final de David Moe català, amb l'oasi que dius tu de Conrad García, amb la victòria a Sant Adrià, i ara, doncs, des de l'arribada de Movilla, però insisteix el tècnic basc en això, que per arribar als resultats, que està convençut que arribaran, cal focalitzar en com s'ha de construir aquest equip i no tant en si s'ha empatat, s'ha pogut guanyar o s'ha acabat perdent.
Si ponemos el foco en el resultado, podemos ser una noria, ¿no?, de estabilidad, ¿no? Cuando ganemos podemos creernos muy buenos, cuando perdamos o no ganemos, que para mí no ganar y perder es un sinónimo, podemos sentirnos muy malos si ponemos el foco en nuestra identidad, en nuestros valores, en elegir, ¿no? Elegir cómo queremos caer cuando caigamos, y queremos caer pues mostrando ese deseo, honrando nuestro escudo, honrando nuestros valores y honrando nuestra identidad. Eso es lo que nos sostiene.
També et dic que és difícil ser estable i que no sigui una nòria, per exemple, amb el partit d'ahir, que et veus per darrere en el marcador contra un equip de la part baixa, t'enfonses en la misèria, capgires el marcador, ho celebres allò com si haguessis guanyat la Champions, atures el penal, et veus ja, vaja, celebraves el penal com si fos el playoff de Marbella, a mi amb Macay, i acabes veient un altre cop com et quedes amb un pam de nas pel gol de rival i com s'esfumava una altra victòria. I deia Sergi que després de... Vaja, veient com està l'equip i veient que no arriben a aquests triomfs, l'objectiu de la primera posició, encara que estigui, i ara repassarem la classificació, però encara 6 punts, per tant, una distància important, sí, però salvable, amb el que queda de Lliga, que sembla difícil, no?, poder projectar-se cap a la primera posició, i més... Potser tocaria pensar en les 5 primeres posicions i entrar al play-off i després veurem què passa, que no passa una altra cosa.
Sí, jo com a mínim ho veig així, eh? No,
fa setmanes que ho dius ja, tu.
Sí, no és impossible, per aquells que vulguin creure encara en l'ascens directe, cal ser justos i dir que no és impossible, hi ha punts més que suficients perquè es pugui assolir i duels directes més que suficients encara com perquè els de dalt, com està passant, s'estiguin també deixant punts jornada rere jornada, ara els uns, després els altres, tothom va deixant-se punts pel camí, però jo crec que l'objectiu, més que oblidar-se, cal modificar-lo. És a dir, oblidar-nos d'aquest ascens directe i pensant que potser s'haurà d'aconseguir l'objectiu, que per mi continua sent el mateix, que és el de pujar a final de temporada, encara que sigui per la via lenta o per la via més llarga, que és la de fer pas previ per un play-off. El vestidor, de fet, no va ni tan enllà i es queda allò amb el tòpic del partit a partit, de pensar primer en aconseguir la primera victòria i després ja veurem si parlem de ratxes dinàmiques o queda tot en un petit bolet un mes dins del camí, però per José Ortega, per exemple, és això, no cal ni pensar en ascensos directes ni en play-off, ni per un costat ni per un altre. Allò, deixar-ho fluir tot plegat.
Primer estem intentant assolir la victòria, que no, ens està gustant, i sí que és veritat que ens estan sortint partits no vistosos, però bueno, que s'estan veient coses, però no sé, la via ràpida, la via més lenta... Jo vull guanyar la setmana que ve, l'equip vol guanyar i vol trobar-se amb aquesta alegria, perquè avui ens n'anem així, no? Una miqueta pues, cap a baix, perquè ho havíem intentat fins al final i ha sigut dur, no?, la forma.
Doncs coincideixo bastant amb la lectura que feia Ortega, de primer pensar a veure quan es pot aconseguir una victòria i treballar per això. Més enllà de que l'equip segurament psicològicament li anirà molt bé, obtenir un bon resultat, crec que l'entorn fins i tot també, no? El veure que es pot creure i que es pot aconseguir guanyar, perquè fa tantes i tantes setmanes, amb l'excepció, insistim, del cap de setmana de l'Espanyol B, que no se celebra un triomf, que fora bo que ja vingués aviat. Parlem d'aquesta setmana, Sergi, o què?
Parlem de Sant Andreu i de tot el que se'ns ve per davant, perquè, com dèiem, partit en majúscules. No sé si final en el sentit més ampli de la paraula o no, però visitar el segon classificat, per tant, allò d'un duel directe contra un equip que té els mateixos objectius que el Sabadell, que a més s'ha reforçat de luxe en aquest mercat d'hivern per acabar d'optar realment, si pot ser a l'ascens directe, ara mateix el tenen a tocar, just per davant només tenen l'Europa, o ja sigui per la via del play-off, però en tot cas, sense oblidar com va anar el partit de la primera volta, recordem aquell dia el Sabadell va acabar amb 8 jugadors al terreny de joc, amb una acció molt clara de penal no assenyalat sobre Javi Delgado quan l'equip ja jugava amb triple inferioritat numèrica. Però si mirem ja el futur immediat, dic que tens aquesta dada, la donàveu ahir durant la transmi en directe.
Increïble.
1.200 entrades ja esgotades, ja venudes per part de l'afició del Sant Andreu. Per tant, totes les que es podien aconseguir dins de l'acord al qual van arribar els dos clubs de cara a aquests dos compromisos, 1.200 entrades garantides d'aficionats andreuencs que diumenge hi seran. Bé, si algú ho ha comprat i no vol venir, mira, doncs allà ell. Però en tot cas, segur que garanteixen un espectacle maco. Això sí, també obligarà que l'afició del Sabadell, com va fer la del Sant Andreu al Narcís Sala, respongui. No ho deixem això buit, perquè si no pot quedar una cosa molt, 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 molt aigualida i molt quadribarrada a les graderies. Per tant, repte important el que té també l'afició del Sabadell per refer-se. Avui fèiem càlculs. Jo crec, i ho deia en petit comitè, des de les visites del Betis i l'Osasuna l'última temporada de segona A de l'etapa post Ipurua, perquè ens entenguem, jo no recordo, i bé, estic segur que no existeix,
cap, i ens fiarem de la teva memòria.
Si us he de fiar de la memòria, cap desplaçament tan massiu d'afició visitant a l'estadi de la Nova Creu Alta. Va funcionar molt bé la de l'Europa, va funcionar prou bé, gratament sorprès, la del Terrassa.
Sí.
Hem tingut algunes, Deportivo de la Corunya, també la temporada passada, recordem-ho, però amb aquest número que se li suposa de 1.200 aficionats del Sant Andreu diumenge a l'estadi, jo no recordo un desplaçament tan important. Per tant, un repte, com diem, això a les graderies. I al camp, doncs el Sabadell, amb la baixa segura, malauradament, de Ton Ripoll, amb la baixa segura, malauradament, de Trapero, perquè es perdrà el partit per sanció, queda un interrogant, que és el d'Urri. Ahir li volíem preguntar, o li vam preguntar a David Movilla, per aquesta possibilitat. Recordem, el Bigatà porta tota una setmana treballant amb la resta del grup, potser un pèl precipitat el fet de fer-lo tornar ahir. Si tot va normal, ha de completar aquesta setmana, que tot just ha començat avui, també amb la resta de companys. Està Urri per tornar a jugar contra el Sant Andreu? Doncs David Movilla.
Vamos a ver, es muy pronto, queda una semana. Para esta semana era muy, muy precipitado, pero sabemos que la trascendencia, el impacto que tiene Urri en el equipo es capital, es capital. Y bueno, pues explica muchas de las cosas, ¿no? que pasan, porque es el jugador más específico en su puesto, porque es un jugador de otro nivel y le esperamos con los brazos abiertos, pero sabemos que tenemos que dar pasos hacia adelante.
I que no passi, doncs, com amb Ton Ripoll.
No cridem el mal temps, tu.
No. Poc a poc. I si ha de jugar, que tant de bo estigui per jugar, que sigui perquè està al 100% i que no hi ha risc de recaiguda d'un Urri, per cert, que en el partit de la primera volta al qual feia referència Sergi al Narcís Sala va ser un dels expulsats, precisament. Així que esperem que, doncs, això pugui estar de tornada i que tingui un dia més afortunat ell i tot el Sabadell en aquest partidàs contra el Sant Andreu que vindrà diumenge i en el qual ens farem un bon ressò durant tota la setmana, perquè més enllà de que sigui un rival directe i ara repasso la classificació, doncs evidentment tot el que anem comentant, que el Centre d'Esports necessita ja guanyar. Com està aquesta taula, Sergi? Ho deies, rival directe? Bé, de fet, del primer al desè classificat, que és el Lleida, hi ha tot just 7 punts de diferència, per tant, està tot molt comprimit, i a partir del Lleida, que és desè, i l'Alcira, que és onzè, sí que hi ha aquest tall entre aquells que lluiten per estar dalt i els que lluiten per eludir el play-out o el descens. Europa líder, 41 punts, a un punt estan en play-off Sant Andreu i Espanyol B, el Terrassa està a 3 de l'Europa i el Torrent tanca la zona play-off amb 37. I a partir d'aquí, València més talla 36, és a dir, a un punt del play-off, el Sabadell té 35 i és setè ara mateix, encara que faci mal a la vista veure-ho així, és setè, a 2 punts de la zona playoff i a 6 del lideratge. Així que així està la classificació, Sergi, abans d'aquest partit contra el Sant Andreu. Si et sembla, ho rematem fent una mica d'agenda.
Sí, no tenim encara el planning de la setmana. Sí que l'equip avui ha entrenat, que demà, si no hi ha canvis, ha de descansar i que dimecres ha de començar a preparar ja de ple a la cita contra la UES. Per cert, dimecres, si no hi ha canvis, parlarà Marc Vargas. L'escoltarem en directe aquí a l'Hotel Suís. I tot pensant a la cita de diumenge, recordem, serà tercer partit consecutiu, diumenge 6 de la tarda, i per tant des de 6:15, des de mitja horeta abans com és habitual, amb Ràdio Sabadell. I avui toca tribuna, que avui és dilluns, i amb convidat de luxe, ho dèiem ahir durant la transmissió, si algú no va ser fidel, li recordem avui, David Movilla, el tècnic del Centre d'Esports Sabadell, concedeix la primera entrevista, anem a dir-ho així, des de la seva arribada, amb Pau Ituri i amb tots els que vulguin dir-hi la seva a través del chat del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Doncs a veure què diu el de Baracaldo i si ja el personal també ha recuperat els ànims per afrontar aquest partit contra el Sant Andreu, perquè ahir l'escoltàvem en aquesta roda de premsa en l'entrevista que li feia postpartit, Sergi, doncs amb aquest to una mica més abatut, evidentment, després de tot el que va passar. Sergi Garcés, gràcies!
Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tampoc aixeca el cap el filial del Centre d'Esports, que també va encaixar un gol en el tram final de partit, en el seu cas en el 82, no en el 97. I sí que per perdre'l a Olímpia el seu partit contra l'Europa B per 0-1, un gol en què va faltar molta més contundència a la defensa arlequinada. I entre dubtes i dubtes, el més llest de la classe va ser un jugador cedit precisament pel Cornellà, Héctor Tejada, per endur-se la pilota i assistir a Marc Anglès, que no va perdonar. Conrad García, el tècnic del Sabadell B, es mostrava molt crític amb aquesta acció dels seus jugadors.
Necessitem millorar molt, necessitem millorar a davant, però sobretot necessitem millorar a darrere, hem de ser contundents, no ens poden fer els gols que ens han fet, és ridícul que ens facin un gol després de no rebutjar bé, de no guanyar ni un duel defensiu i hem d'anar per aquesta via, perquè sempre paquem del mateix.
Molt dur, en les seves paraules, l'entrenador. Li va costar entrar al filial al partit i tot i que a poc van igualant-lo, les ocasions a la primera meitat van ser per l'equip escapulat amb bones intervencions del porter Oriol Ciurans. A la segona part, la més clara pel Sabadell B la va tenir Hugo García, que va robar una pilota en camp contrari i es va ficar fins a la cuina, però el seu xut va anar massa ajustat. García se'n feia creus.
Tenim situacions, no?, tant a la primera part com a la segona, que sí que hem tingut aquesta clara, però clar, és una situació de 2-1 contra el porter. El que llença i un company està al costat i la llencem fora. Llavors, aquestes, quan jugues contra aquests equips, les has de tenir, les has de fer. Quan estàs en aquesta dinàmica, doncs és la diferència, no?, entre ells que la tenen i va dins i nosaltres la tenim i no fem gairebé ni perill. L'equip es esforça, l'equip hi va, però necessitem més i necessitem canviar aquesta mentalitat, aquesta dinàmica ja.
El resum del partit i el gol que li va costar la derrota al Sabadell B el podeu recuperar al nostre web i també al nostre canal de YouTube. Una gerra d'aigua gelada, també pel segon equip arlequinat, que encadena 6 partits sense guanyar, és a dir, tots els que s'han jugat en el 2025.
No sé si totes, però gairebé totes les victòries que hem fet és quan anem últims a la classificació i a partir d'aquí, quan aixequem, doncs no traiem més que empats o derrotes com avui. Sempre ens passa el mateix, sempre són detalls. Diria que totes les derrotes que hem tingut, menys la de Reus, és d'un gol i això significa que l'equip fa bé coses, però també fa malament, perquè no ens dona per guanyar. Hem de ser molt autocrítics, hem de ser molt més exigents amb el que fem el dia a dia, perquè no ens va, amb treball i esforç, no ens dona. Necessitem donar més, necessitem competir millor, perquè sí que és cert que els jugadors entrenen molt bé, que corren molt bé, que corren molt, més que molt bé, i no ens dona. Hem de revertir això perquè ens doni.
No ens dona, diu Conrad García, i el seu equip continua en descens, a un punt de les places de permanència, i aquest pròxim cap de setmana visitarà un rival directe d'aquest grup cinquè de la Tercera Federació, el Vilassar de Mar.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Així seran en les millors mans quan tu no hi siguis. I si sorgeix cap imprevist, serem al teu costat pel que necessitis les 24 hores del dia. Informa-te'n sense compromís. La teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut per arribar al punt de tres quarts de dues. Obrim bloc poliesportiu i saltem a l'aigua per parlar de waterpolo, perquè el Keio Natació Sabadell, un cop més, es va quedar a les portes d'aixecar la Copa del Rei. Oriol Ferran, com estem?
Molt bon dia, Sergi.
Sí, un altre cop que els de Quim Colet veien des de l'altre costat de la piscina com qui aixecava el trofeu era l'Atlètic Barceloneta.
Correcte, ja són 4 anys de manera consecutiva que els mariners s'imposen a la final al club. Ahir, a més, ho van fer de manera molt clara, imposant-se de nou gols, 14-5. Els de Quim Colet no van tenir cap opció davant d'un conjunt mariner que des d'un bon moment va imposar la seva condició de favorit. Al descans, la distància del marcador ja era de 4 gols, 4-8, i els últims 16 minuts els barcelonins van començar a ampliar distància aprofitant que el club va baixar els braços. De fet, a la segona meitat, el Keio només va poder marcar de penal amb una diana de Fran Valera. El mateix jugador reconeix que contra l'Atlètic Barceloneta no et pots permetre tants errors.
Sabíem que havíem de fer les coses molt bé si volíem guanyar, i més a casa seva. I bueno, crec que a l'última part ja hem baixat una mica els braços i això ha fet que sigués el resultat així tan avoltat. Al final hem tingut, crec que 2-1, que això ens penalitza molt perquè era ja ficar-nos a 2 i ells no perdonen, al final tenen molt potencial i quan tu falles ells et fiquen gol i quan tu falles ells et fiquen gol i així és, al final és impossible.
Com deia, és la quarta final consecutiva que el Keio perd davant del Barceloneta, que allarga encara més l'hegemonia a les diferents competicions nacionals. El tècnic Quim Colet reconeixia la superioritat dels mariners.
Para poder competir con ellos hay que estar a un nivel muy elevado, que además todo salga redondo. Y entonces, bueno, es un poquito más, la rotación no ha podido ser la misma, entonces hace mella el cansancio muchas veces en la toma de decisión en la superioridad, y además ellos evidentemente tienen su calidad y te lo ponen complicado también.
Bé, doncs a diferència d'altres ocasions, aquest Keio Natació Sabadell que va estar lluny de poder superar l'Atlètic Barceloneta, en aquest cas en aquesta final de la Copa del Rei, i és que a més, Oriol, en aquest cas, el club ja venia de disputar unes eliminatòries dures i, per tant, d'arrossegar força fatiga.
Sí, perquè el Keio va arribar a la final després de superar el costat més complicat del quadre, derrotant divendres a quarts al Terrassa, que és el quart classificat de la Lliga, i dissabte a les semifinals al CNB, tercer. Jan Pérez, jugador del club, tot i això, creia que no podien posar excuses.
Pot haver influït una mica que nosaltres hem tingut aquest desgast físic més elevat, però bueno, crec que no s'han de posar excuses, s'han de veure els errors i ja està, i seguir.
L'Atlètic Barceloneta aixeca d'aquesta manera la 21a Copa del Rei del seu palmarès, la 13a de forma consecutiva. L'exwaterpolista del Natació Sabadell, Bernat Sanahuja, amb 4 gols a la final, va ser nomenat millor jugador del torneig. El mateix Sanahuja posava en valor la feina que es fa dia a dia des del club mariner per mantenir aquesta hegemonia.
Al final hi ha molt treball darrere, cada dia estàs aquí treballant per això i bueno, que no és tan fàcil com sembla, que hi ha molta feina i el Sabadell tampoc ho fica fàcil.
Després de la derrota de la Copa, el Keio es torna a centrar a la Lliga, on s'enfrontarà dissabte a 2:15 del migdia a l'Etxell de Canari. Recordem que els de Colet ara mateix són segons, amb 7 punts de marge respecte al CNB, que és el tercer, i 8 respecte al Terrassa, que, com dèiem fa una estona, és el quart.
Doncs a centrar-se en aquesta competició domèstica de la Lliga i també en l'Eurocup. Gràcies, Oriol Ferran!
Que vagi molt bé!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I seguim parlant de waterpolo, però canviem de lloro. Millor li van anar les coses a l'Astralpool femení a la Champions. Hola, Pau Vituri.
Hola, Sergi Parc.
Victòria, això sí, sense massa història. En el segon derbi de la fase de grups, allà hi va ser tu. En aquest cas, 4-13 van guanyar les de David Palma a la piscina del Terrassa.
Sí, ara ho expliquem, però com el Buliacmeni havia guanyat prèviament a la piscina del Donaus Baros, 9-12, era matemàticament impossible que les de David Palma asseguressin aquest dissabte la primera plaça del grup A. Tot i això, per partit impecable de les sabadellenques, especialment en defensa, rebent únicament un gol per quart i dominant el partit, la veritat, de cap a peus. No va tenir massa misteri, i on el més destacat va ser el debut de l'estatunidenca Tara Prentice. L'escoltem, Parc, amb el doblatge de la Núria García.
Estic molt emocionada per haver conegut les noies i haver jugat amb l'equip. M'he divertit molt avui veient com de competitives són. El Terrassa és un gran equip i nosaltres volíem esforçar-nos al màxim i donar la nostra millor versió.
Va marcar... Quin anglès que té la Núria García, eh?
Sí, eh?
Espectacular. Va marcar un gol Prentice, però sobretot el més important en aquest moment de la temporada, va donar minuts de refresc i de descans a la Paula Leiton, que estava acumulant moltíssima tralla a la boia, sobretot amb aquesta missió complicada, també Prentice, d'omplir el forat que ha deixat la baixa per maternitat d'una Maica García, que per cert estava present, com també Judith Forca, l'altra jugadora que serà mare en els pròxims mesos de l'Astralpool, totes dues presents a Terrassa. I feia menció Prentice a aquest objectiu difícil, que és omplir el buit que deixa Maica García.
Per suposat, la Maica és una de les millors boies del món i és difícil omplir aquest buit, però jo intento donar el millor de mi cada dia i aprendre de tothom qui m'envolta per assegurar-me de jugar el millor que sé a la boia i ajudar l'equip.
Doncs el que ja sabem des de fa unes setmanetes, que Maica García, la capitana d'aquest Astralpool femení, que serà baixa tota la temporada per maternitat, i per tant, aquí Prentice, que tindrà un paper molt important per suplir la seva absència i per ajudar també a contribuir en aquests objectius que té l'Astralpool aquesta temporada. Doncs Vituri, venim d'aquesta jornada de transició a Terrassa, podríem dir, malgrat aquest debut de Tara Prentice, que com a focus principal gairebé d'aquest derbi, i tot queda per decidir, ho deies ara, per última jornada.
Sí, com era d'esperar, segurament, que al final aniríem a aquesta última jornada per dirimir i per decidir la primera plaça del grup. A tot això, recordem que l'Astralpool ja està classificat per quarts de final des de l'anterior jornada, des de la victòria a casa davant el Donaus Baros, i les de David Palma lideren el grup A ara mateix amb 3 punts de marge davant sobre el Buliacmeni, i al novembre van guanyar de 5, recordem, a terres gregues. Per tant, molt l'haurien de liar, però molt l'haurien de liar, parlant directament en plata, per no passar com a primeres de grup i, per tant, per no jugar als quarts de final contra un segon. T'he de dir que ara mateix no hi ha cap segon confirmat. De moment, tenim el Mataró i l'Horizonte, que ho seran amb gairebé tota probabilitat, però encara arriben a l'última jornada amb opcions matemàtiques de pispar la primera plaça al Ferencváros i al Sant Andreu, respectivament. Molt més obert està el grup C, l'Olympiacos és primer matemàticament, però tenim el Gouda, d'alguna ex del club com Sabrina Vanderslot,
sí,
la Roma i la Limós, separats per només 2 punts. Per tant, s'ho jugaran tot a l'última jornada. Per tant, fins al dia 1 de març no sabrem si és o no primer l'Astralpool i quins són els 3 possibles rivals a quarts. Recordem, últim partit en directe al Twitch de Ràdio Sabadell i també amb una notícia principal aquell dia, que serà el redebut per quarta vegada amb el casquet del club de Maggie Stephens, l'altra jugadora estatunidenca que ha estat reforç en aquest mercat d'hivern i de la qual precisament deia Prentice, companya de selecció, que li havia donat molts bons consells abans de venir aquí a Sabadell.
Quan vaig signar amb el Sabadell, vaig parlar amb la Maggie i em va dir que era una gran oportunitat per aprendre, jugar i competir amb les millors. Ella estava molt emocionada per mi. És genial poder tenir l'oportunitat de jugar a l'estranger i competir amb altres equips i altres jugadores. Tothom amb qui he parlat estima la Maggie aquí a Sabadell. Ha creat una segona casa i és molt maco veure l'impacte que ha tingut a la comunitat del Sabadell.
Doncs un altre element atractiu per aquest partit a Calllong, Vituri, que serà l'1 de març, i vaja, per fer comptes fàcils, ja tindrem temps de parlar-ne, per fer la prèvia, però que l'Astralpool, que hauria de perdre de 6 gols,
de 6,
per
bàsicament,
no,
sí, sí,
no, no passar com a primer, per tant, hauria de ser una autèntica catàstrofe.
El que diem sempre, virtual sí, matemàtic no. No es pot dir que sigui matemàtic. Ara hauria de ser un autèntic daltabaix històric, sí, sí.
Abans d'això, per cert, demà, per exemple, torna a saltar la piscina d'equip, no?
Sí, demà hi ha Lliga. De fet, hi ha el partit que no es va jugar aquest cap de setmana perquè hi havia Champions, partit a Can Llong, a 9:15 reben demà les de David Palma, l'Atlètic Barceloneta, ara que parlàvem del masculí, doncs l'equip femení, que no domina tant com el masculí, de fet és un equip de mitja taula i per tant no hauria de ser obstacle perquè l'Astralpool mantingués aquesta primera plaça de la Lliga Iberdrola en plena de victòries i amb un coixí de punts suficient per mantenir aquesta primera plaça respecte al Sant Andreu i al Terrassa.
Estarem pendents, doncs, demà. Gràcies, Vituri!
Adéu!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Parlem ara d'handbol. L'OAR Gràcia Femení continua el seu camí per certificar la classificació per les fases d'ascens i també el lideratge en el seu grup de la divisió d'honor plata. Pau Roche, bon dia.
Bon dia.
22-27. Es van imposar les gracienques en una pista força complicada.
Així és. L'OAR Gràcia Femení, després de guanyar sense patir el Ribes, manté la distància de 7 punts amb el tercer classificat a falta de 6 jornades. Per tant, molt s'hauria de complicar la situació perquè l'OAR quedés fora de la fase d'ascens. La capitana de l'equip, Irene García, explica com estan vivint el tram final de campionat.
Sí que hem fet càlculs així, més o menys, i sí que és veritat que teníem un... Jo no era conscient de lo difícil que era el final de Lliga, perquè al final el partit a Levante, el partit a Ribes, ara a Lleida, ara vas a Onda, o sigui, són partits superxungos, després de Sant Joan, o sigui, realment en un partit difícil, a camps difícil. Crec que treure Levante i Ribes ha sigut com un descans, perquè eren dos camps que teníem allà com dubtosos.
A més, l'OAR també conserva el marge de 5 punts amb el segon classificat, el Lleida, que serà el pròxim rival de les verdiblanques. Tot i això, les de Carol Carmona no es fixen en els rivals, així ho assegura García.
Sí que vam estar atentes ahir a Onda Sant Joan, però bueno, tampoc és que ens afectés molt que guanyi un o l'altre. Però això, Lleida, al perdre aquests dos partits i ahir que va guanyar d'un a l'últim moment... al final pues és com que li han donat una mica de vida a la Lliga per guanyar-se el segon puesto, però bueno, nosaltres ens fixem en que si fem la feina bé el nostre puesto està assegurat i la nostra plaça i el primer lloc.
Amb aquesta ja són 9 victòries consecutives per a un OAR Gràcia que va llançat en el seu tercer intent seguit d'ascendir a la divisió d'honor or.
I aquest cap de setmana, com deies, Roche, partidàs al Bocatxo Arena contra el Lleida per decidir pràcticament el lideratge si les de Carol Carmona són capaces de guanyar. Ens van donar una alegria a les dones, també als homes, l'OAR masculí, que va tornar al camí del triomf a la pista del Palau Tordera, però recordem, ja sense massa en joc en el seu grup de la Primera Nacional.
Doncs sí, els de Pere Allat són sisens a 10 punts de les places de fase d'ascens a falta de 12 per disputar-se. Per tant, seria una utopia pensar en aquest objectiu. Els graciencs van imposar-se al Palau Tordera 32-36 en un duel igualat fins al final. El capità Bernat Correró fa balanç del partit.
Sí que al principi del partit bueno, ja estem una mica peixos, sobretot amb defensa. No sortien les coses, però bueno, al final... Encara que mira, ens haguem quedat una mica espenjats de l'objectiu, ningú vol perdre cap partit. Llavors vam estar allà, bueno, va estar tot el rato molt, molt empatat i al final per sort també el vam poder trencar una mica, bàsicament per ganes de voler guanyar el partit.
Tot i que els objectius de la fase d'ascens ja queden molt llunyans i serien poc realistes, l'OAR encara podria guanyar un títol, entre cometes, aquesta temporada. Bernat Correro és pichichi de la Lliga amb 149 gols, però trepitjant-li els talons té a Jordi Sancho, jugador del Sant Cugat i ex de l'OAR, amb només un gol menys.
Mentiria si et dic que no m'ho he mirat. Evidentment que em faria gràcia acabar com a primer golejador de la Lliga, però bueno, mira, són coses que... com sempre diem, no? Que són una mica més secundàries i al final jo crec que encara que potser l'objectiu de les fases no, ja no sigui real, ostres, podem lluitar per intentar quedar quarts, per exemple, que no estem a 4 punts, llavors, ostres, acabar una temporada quarts o si pel que pogués ser, doncs, inclús tercers o, bueno, que sigui, però encara tenim coses per les que lluitar.
A falta de 10 partits per acabar la Lliga, per tant no queden 12 punts, com he dit abans. El pròxim compromís de l'OAR serà dissabte a les 6, a casa contra el Sarrià.
Gràcies, Pau Roche!
Adéu!
Un parell de punts més del cap de setmana, tornant al món de l'aigua, 11 medalles ha aconseguit el Natació Sabadell en el 19è trofeu Club Natació Sabadell, 11è Memorial Paulus Vildebur, a la prova del circuit català que organitza l'entitat a Calllong. El més destacat dels participants locals va ser Sergio De Celis, guanyador de 3 proves, més un tercer lloc. Al podi també van pujar Diego Mira, Àlex Castejón, Audal Terrats i Arnau Pifarré. En el marc de la competició, per cert, es va aprofitar per fer un homenatge als esportistes que la temporada passada van finalitzar la seva carrera esportiva al club, entre tots ells, per exemple, Marina García, Martel o Jofre Allande. I en ciclisme, David Domínguez ha estat el millor classificat del seu equip, l'Abiludo Louletano, a la Figueira Champions Clàssic de Portugal. El de Castellarnau va ser 43è, a 5 minuts i mig del guanyador, el local Antonio Morgado. El ciclista sabadellenc es quedarà a terres lusitanes, ja que dimecres enceta la seva participació a la volta a l'Algarve. I de la seva banda, Marta Romance va completar la Setmana Ciclista Valenciana 2025, la seva primera prova de la temporada. La vencedora va ser la neerlandesa Demi Vollering. Minut i mig per arribar a les dues, per tant, ens dona temps de repassar què tindrem demà a l'Hotel Suís a partir de la una del migdia. Bé, com dèiem, avui el tribuna preferent ve David Movilla, així que recuperarem les seves millors declaracions en aquesta entrevista. Més futbol, amb Segona Catalana vam tenir derbi aquest passat cap de setmana amb victòria del Sabadell Nord contra la sabadellenca. Parlarem dels principals equips de Divisió d'Honor Juvenil, dels juvenils, vaja, del Mercantil del Divisió d'Honor, que va empatar 3 contra el Mallorca, i de la derrota del Nacional Juvenil del Centre d'Esports i en bloc poliesportiu, sobretot futbol sala, amb les victòries del Natació Sabadell i, per fi, de l'Escola Pia. Menys d'un minut per les dues, abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Insisteixo, repeteixo, avui a les 8 del vespre, tribuna preferent a l'antena i al canal de Twitch, amb David Movilla, el tècnic del Sabadell, com a convidat d'excepció. Ara, notícies migdia, amb la Núria García, que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.